Prova de valencià, organitzada per la Siacova. Nivell C2. Convocatòria de maig-juny de 2022. Àrea de comprensió oral, mediació i expressió escrites. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre el Dia Internacional de la Llengua Materna. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions hi haurà una pausa d'un minut. Cal que recolliu la informació necessària per a elaborar un text, d'acord amb les indicacions que trobareu més avall, que continga un mínim de 200 paraules. Si no s'arriba al mínim, es penalitzarà. Escriviu el text en el full de respostes. Abans, llegiu les indicacions.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
De moment molt bé.
De moment molt bé. Ah, home, que continuï així, seguim estant bé. Avui que ens vols parlar de les llengües maternes, perquè ahir va ser el Dia Internacional de la Llengua Materna, que des de l'any 1999 està instaurat per la UNESCO.
Sí.
Per què necessitem un Dia Internacional de la Llengua Materna?
Home, la veritat, jo no sé si necessitem un o cada dia hauria de ser el dia... Ja el mateix terme de llengua materna és conflictiu, però, vaja, crec que tots cada dia hauríem de ser conscients de les llengües, perquè, com que n'hi ha tantes que estan desapareixent, no és una cosa que ens hi puguem dedicar un dia a l'any, sinó que ens hi hauríem de dedicar sempre.
O sigui que gairebé cada dia podríem tenir un dia internacional d'una llengua materna.
Sí, sí, i cada dia en podríem parlar.
Quines són les llengües maternes amb més parlants?
A veure, això és difícil de calcular, sobretot quan es comença a baixar. Però hi ha bastantes sorpreses, clar, la que no té dubtes és el xinès. Després del xinès, segons si comptes això, que siguin primera llengua o llengua materna o no, doncs es van alternant l'anglès i el castellà. Però aleshores és quan comencen les sorpreses, perquè normalment si preguntes, bé, després d'aquestes tres, quina creus que va? La gent et diu, doncs, el portuguès, l'alemany, el rus... I, en canvi, són el hindi i el bengalí.
El hindi
sí,
i el bengalí.
Sí, és la quarta llengua del món, i el bengalí, que després també, segons com es compta, poden ser menys. I, per cert, el Dia Internacional de la Llengua Materna es va triar aquest dia per commemorar una manifestació que hi va haver en el seu moment, això era el 1951, si no recordo malament, a la Bengala Oriental, hi va haver una, vaja, hi va haver unes quantes manifestacions d'estudiants i també gent que s'hi va sumar reclamant que el bengalí fos la llengua oficial, que ho era l'urdu, que tenia menys parlants, i encara ara en té menys. Aleshores, reprimint la manifestació, van matar uns quants estudiants i la UNESCO va triar aquest dia per recordar la llengua materna.
O sigui que és una de les llengües maternes més parlades, amb més parlants, però dius que no era oficial.
No. Això és que passa molt... Jo aquestes les acostumo a anomenar les llengües oblidades, perquè són llengües que hi són, que tenen molts parlants i no les tenim en compte. Pensa que si ara ens fixem en les llengües que tenen més d'un milió de parlants, que no són gaires, el món, no arriben a les 300. Tenint en compte que al món es parlen més de 5.000 llengües, doncs ja es veu que són poques. Doncs d'aquestes, més del 60% són asiàtiques. Més del 20% són africanes, que amb aquestes sí que no hi pensa ningú. I les altres són aquestes amb les que nosaltres contem, això que dèiem, no? L'anglès, castellà, alemany, francès, italià, portuguès, totes aquestes. Vull dir que tenim una visió molt eurocèntrica i colonial de les llengües, però realment hi ha moltes llengües que tenen molts milions de parlants i que senzillament no les tenim en compte.
I hi ha una llengua que fins i tot té un premi Nobel.
Home, el bengalí, el Tagore, Rabindranath Tagore, escrivia en bengalí.
I per què aquest concepte de llengua materna cada cop genera més dubtes o es fa servir menys des de la sociolingüística?
Perquè crea molta confusió. És a dir, clar, el problema és que s'associa llengua materna a llengua de la mare. I això no sempre és veritat, i no és veritat per moltes persones. Hi ha, a veure, en els casos d'això que s'anomena matrimonis mixtes, que el pare parla una llengua i la mare en parla una altra, pot ser que transmetin només la del pare. I el que s'acostuma a veure és que la llengua materna és la de la mare, si a més és la de l'entorn. Per tant, és un concepte que no és gaire clar, i jo la veritat és que no entenc per què el va adoptar la UNESCO, eh? Aquí fa uns anys van fer una reunió els experts de la UNESCO. Era una reunió que havia organitzat LinguaPax i jo hi vaig anar a moderar una taula i això. I aleshores no sé per què va sortir el tema, i jo vaig dir en una de les meves intervencions que aprofitava que tots eren allà per dir-los que podrien suprimir aquest terme. Però ho vaig dir així com de passada, no? Vull dir que no era el meu tema, ho vaig dir. Però quan es va acabar la taula rodona, un d'ells va saltar disparat dient-me que com se m'acudia dir que s'hauria de suprimir aquest terme. I vaig dir, home, perquè creia molta confusió. Llavors hi havia una sociolingüista que és molt bona, que es diu Tove Skudnap Kangas, és una finesa, i es va enrabiar molt amb mi perquè ella em va dir que tota la vida havia treballat amb el concepte i tenia 16 definicions. Dic, perfecte, aquestes 16 definicions no n'hi ha ni una que mencioni la mare. De vegades, per ella, llengua materna és una llengua que han parlat els teus avantpassats, que tu ja no parles, però que t'hi identifiques. I vaja, totes les definicions van sobretot d'identificació. Per tant, és un terme molt confús. Aquí, com que fan l'enquesta d'usos lingüístics, hi ha dos conceptes que podrien correspondre a la llengua materna. Un és la llengua inicial, que crec que aquesta és amb la que tothom estaria d'acord. Però també parlen de llengua d'identificació, i això, segons aquesta mateixa lingüista, podria ser la llengua materna. O sigui, si tu t'identifiques amb una llengua i la consideres teva, doncs et diran que és la teva llengua materna. I ja veus que no té res a veure amb la mare.
Doncs mira, més coses que hem après ja sobre el bengalí, sobre les llengües. M'agrada el concepte de llengua inicial, eh?
Que sí? Sí, jo crec que és prou clar. Sí.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
De moment molt bé.
De moment molt bé. Ah, home, que se continuï així, seguim així, seguim estant bé. Avui que ens vols parlar de les llengües maternes, perquè ahir va ser el Dia Internacional de la Llengua Materna, que des de l'any 1999 està instaurat per la UNESCO.
Sí.
Per què necessitem un Dia Internacional de la Llengua Materna?
Home, la veritat, jo no sé si necessitem un o cada dia hauria de ser el dia... Ja el mateix terme de llengua materna és conflictiu, eh? Però, vaja, crec que tots cada dia hauríem de ser conscients de les llengües, perquè, com que n'hi ha tantes que estan desapareixent, no és una cosa que ens hi puguem dedicar un dia a l'any, sinó que ens hi hauríem de dedicar sempre.
O sigui que gairebé cada dia podríem tenir un dia internacional d'una llengua materna.
Sí, i cada dia en podríem parlar.
Quines són les llengües maternes amb més parlants?
A veure, això és difícil de calcular, sobretot quan es comença a baixar. Però hi ha bastantes sorpreses, eh? Clar, la que no té dubtes és el xinès. Després del xinès, segons si comptes això, que siguin primera llengua o llengua materna o no, doncs es van alternant l'anglès i el castellà. Però aleshores és quan comencen les sorpreses, perquè normalment si preguntes, bé, després d'aquestes tres, quina creus que va? La gent et diu, doncs, el portuguès, l'alemany, el rus... I, en canvi, són el hindi i el bengalí.
El hindi...
Sí,
i el bengalí.
És la quarta llengua del món, i el bengalí, que després també, segons com es compta, poden ser menys. I, per cert, el Dia Internacional de la Llengua Materna es va triar aquest dia per commemorar una manifestació que hi va haver en el seu moment, això era el 1951, si no recordo malament, a la Bengala Oriental, hi va haver una, vaja, hi va haver unes quantes manifestacions d'estudiants i també gent que s'hi va sumar reclamant que el bengalí fos la llengua oficial, que ho era l'urdu, que tenia menys parlants, i encara ara en té menys. Aleshores, reprimint la manifestació, van matar uns quants estudiants i la UNESCO va triar aquest dia per recordar la llengua materna.
O sigui que és una de les llengües maternes més parlades, amb més parlants, però dius que no era oficial.
No. Això... És que passa molt, jo aquestes les acostumo a anomenar les llengües oblidades, perquè són llengües que hi són, que tenen molts parlants i no les tenim en compte. Pensa que si ara ens fixem en les llengües que tenen més d'un milió de parlants, que no són gaires, el món, són, no arriben a les 300. Tenint en compte que al món es parlen més de 5.000 llengües, doncs ja es veu que són poques. Doncs d'aquestes, més del 60% són asiàtiques. Més del 20% són africanes, que amb aquestes sí que no hi pensa ningú, i les altres són aquestes amb les que nosaltres contem, això que dèiem, no? L'anglès, castellà, alemany, francès, italià, portuguès, totes aquestes. Vull dir que tenim una visió molt eurocèntrica i colonial de les llengües, però realment hi ha moltes llengües que tenen molts milions de parlants i que senzillament no les tenim en compte.
I hi ha una llengua que fins i tot té un premi Nobel.
Home, el bengalí, el Tagore, Rabindranath Tagore, escrivia en bengalí.
I per què aquest concepte de llengua materna cada cop genera més dubtes o es fa servir menys des de la sociolingüística?
Perquè crea molta confusió. És a dir, clar... El problema és que s'associa llengua materna a llengua de la mare. I això no sempre és veritat, i no és veritat per moltes persones. Hi ha, a veure, en els casos d'això que s'anomena matrimonis mixtes, que el pare parla una llengua i la mare en parla una altra, pot ser que transmetin només la del pare. I el que s'acostuma a veure és que la llengua materna és la de la mare, si a més és la de l'entorn. Per tant, és un concepte que no és gaire clar, i jo la veritat és que no entenc per què el va adoptar la UNESCO, eh? Aquí fa uns anys van fer una reunió els experts de la UNESCO. Era una reunió que havia organitzat LinguaPax i jo hi vaig anar a moderar una taula i això. I aleshores no sé per què va sortir el tema. I jo vaig dir en una de les meves intervencions que aprofitava que tots eren allà per dir-los que podrien suprimir aquest terme. Però ho vaig dir així com de passada, no? Vull dir que no era el meu tema, ho vaig dir. Però quan es va acabar la taula rodona, un d'ells va saltar disparat dient-me que com se m'acudia dir que s'hauria de suprimir aquest terme. I vaig dir, home, perquè creia molta confusió. Llavors hi havia una sociolingüista que és molt bona, que es diu Tove Skutnap Kangas, és una finesa, i es va enrabiar molt amb mi perquè ella em va dir que tota la vida havia treballat amb el concepte i tenia 16 definicions. Dic, perfecte. Aquestes 16 definicions no n'hi ha ni una que mencioni la mare. De vegades, per ella, llengua materna és una llengua que han parlat els teus avantpassats, que tu ja no parles, però que t'hi identifiques. I vaja, totes les definicions van sobretot d'identificació. Per tant, és un terme molt confús. Aquí, com que fan l'enquesta d'usos lingüístics, hi ha dos conceptes que podrien correspondre a la llengua materna. Un és la llengua inicial, que crec que aquesta és amb la que tothom estaria d'acord. Però també parlen de llengua d'identificació, i això, segons aquesta mateixa lingüista, podria ser la llengua materna. O sigui, si tu t'identifiques amb una llengua i la consideres teva, doncs et diran que és la teva llengua materna. I ja veus que no té res a veure amb la, clar, amb la mare.
Clar. Doncs mira, més coses que hem après ja sobre el bengalí, sobre les llengües. M'agrada el concepte de llengua inicial, eh?
Que sí, sí, jo crec que és prou clar. Sí.